Doncs, com s'ha dit en Joan, jo soc el president de l'ACERCO, que ja estàs aquí, a la Universitat de la Catalunya. La meva dona que la meva trajectòria professional ha anat sofert diferents a vegades. Vaig començar a estudiar en Psicologia Social i Cultural a la Universitat de Barcelona. Quan vaig acabar la llicenciatura, vaig tenir la sort que es va proposar de realitzar un treball de camp a Granada, estudiant en els Itàlies de Granada. Vaig anar allà ràpidament i vaig estar
en una posició molt més dialògica, molt més natural.
10, 12, 6 coses, vaig estar, quan vaig tornar a Los Angeles, perquè anava a fumar amb aquest món, vaig decidir que la tesi doctoral amb això, i vaig tornar a fer una cosa molt curiosa, que era amb el departament de dret, i sí, hi ha coses de vegades, com si en el departament de dret hi havia un filòsof que havia anat a Sant Diego treballant amb la mare Xicolet, que era un sociòleg, que estudiava i utilitzava el mètode etnogràfic visual en la producció de coneixement sobre el dret penal. És a dir, estudiava el dret des de la perspectiva de la sociologia i l'antropologia i incorporava la mare com a recaptació de dades, com a registre sobre el qual després treballava el discurs jurídic. I necessitava un que fes això. Jo,
vam congeniar, ara em sentiu millor, sí, perquè estava cridant una miqueta. Vam congeniar amb en Pompeu Casanovas, vaig estar treballant molts anys amb ell i vam desenvolupar tot un de diferents metodologies d'utilització d'una càmera de vídeo en el treball de camp i en la producció de coneixements sobre la comunicació jurídica, tot el que són els actes comunicatius en els judicis de lo penal, i especialment analitzàvem el discurs dels diferents actors jurídics, el fiscal, el jutge, l'advocat, i com canviava aquest discurs quan hi havia la implementació del jurat popular, perquè va ser, us estic parlant ja dels anys 95, que són les primeres vistes orals en els quals intervé la figura del jurat popular. Llavors, en aquelles èpoques estava treballant molt intensament amb aquestes qüestions i el Pompeu va entrar en contacte amb la Universitat Oberta de Catalunya perquè volien materials didàctics que també fossin audiovisuals. Perquè la Universitat Oberta de Catalunya, en la qual jo treballo ara, és una universitat molt jove, fundada l'any 95, directament pensada per internet, per donar classe i fer acció docent i aprenentatge a través de la comunicació mediatitzada per ordinador. I això era, suposava un nou camp també en el qual poder aplicar tots els coneixements d'audiovisual i també de multimèdia que llavors ja havíem anat generant, perquè treballàvem també en diferents aspectes multimèdia. I em va interessar moltíssim, vam començar a treballar amb ells, va sortir una oferta en el Departament d'Humanitats, i aquí estic, encara continuo en el Departament d'Humanitats, porto l'àrea d'Antropologia Social allà, cultural, i la meva línia de recerca va variar substancialment en aquest sentit, perquè el que vaig descobrir entrant a l'Oberta era tot el món de la cibercultura i tot el món del que era la interacció mediada per ordinador i com es produïa sociabilitat en aquests entorns. Llavors, això fascinava molt, el que eren els xats, el que era tota la cultura a la xarxa i què és el que s'estava produint. I em vaig abocar molt de temps en desenvolupar noves eines metodològiques sobre com fer treball de camp en aquests entorns, no? Com intentar esbrinar aquesta nova forma de vida, aquestes noves pautes culturals, aquestes noves formes de relacions socials que sorgien en aquests anomenats llavors entorns virtuals. I una mica és això. I així anem fent. La vena visual l'hem mantingut sempre, en tot el que és tant la recerca professional com el que és l'elaboració de material didàctic per l'ensenyament, donat que estava oberta, i sempre he mantingut aquesta pena. I per sort, i així acabo ja amb la introducció de mi persona, per sort va aparèixer la web 2.0, és a dir, la irrupció de la imatge amb quantitat massivament a internet. Glòria per una investigadora com jo, perquè unia les dues vessants en les quals havia treballat i em podia fixar en el que era l'anàlisi de la mediació tecnològica i de les pràctiques amb la tecnologia, que és on ara estic treballant. Llavors, el que avui em va demanar el Joan que us expliqués era una mica aquestes línies de recerca meves per després poder-les parlar i situar una mica el context de la xerrada d'avui, però també jo pensava que només era fer això i després eren 10 minuts, jo pensava tinc 10 minuts de xerrar i després ja parlarem amb la gent d'allò que vol aprofundir, i el Joan em va dir no, són 50 minuts, o sigui que avisa'm si em passo de temps, i llavors dic dic això ja és una altra cosa, doncs el que faré a continuació és agafar, intentar presentar-vos una mica quin és el meu camp d'estudi quin és aquest camp de l'antropologia visual, i sobretot, com veieu, he transformat, però jugo encara amb l'antropologia visual i l'antropologia dels mitjans, dels media, de la comunicació, a través de la imatge o també a través de la comunicació mediada per altres tecnologies, o la imatge vehiculada per internet, pels telèfons mòbils, no només per la pantalla i la càmera de fotografia o de vídeo com era el que teníem ara. Llavors, el que us presento és això, és la proposta d'antropologia dels media, imatge, tecnologies de la comunicació i tecnologies de la comunicació en la recerca antropològica. La imatge la vaig picar ahir entre els meus arxius d'imatges i em va agradar perquè és un resum molt visual del tipus de productes audiovisuals, de productes mediàtics amb els quals vivim i convivim en la nostra societat, i que penso que l'antropòleg ha de poder articular un coneixement i un diàleg amb aquest tipus de produccions visuals i la seva utilitat. Com us deia abans, què és l'antropologia visual o què és el camp de l'antropologia visual? Dit molt breument i a partir de tres punts, he reciclat una mica els materials, l'he posat en castellà perquè, com es deia en Joan, quasi no vinc, vull dir que estic aquí de miracle i he pogut reciclar una mica aquests materials. En castellà no m'ha donat temps a fer la seva traducció, però el que és important aquí és aquestes tres perspectives de l'ús de la imatge en l'antropologia, que és incorporar la imatge com incorporem el text escrit o com incorporem la llibreta i el bolígraf o com incorporem l'ordinador en el que és el procés d'investigació etnogràfica. Això vol dir que generalment l'antropòleg, quan va fer treball de camp, quan va comunicar-se amb la gent amb la qual va estudiar i les formes de vida a les quals vol accedir, el que fa és prendre notes, va allà, observa, participa de les accions, participa d'una boda gitana, però no només participa, sinó que també observa i també pren notes sobre quins són els processos rituals d'aquesta boda, quins són els elements que intervenen, com s'escenifiquen, quin paper té cada personatge en aquesta coreografia que és el ritual de la boda gitana, etc. Per tant, va prenent notes i va prenent apunts, a part de la memòria, que sempre és un registre traïdor de l'experiència de camp. Però si a més tens una càmera de vídeo, una càmera de fotos, pot recollir molt millor, pot enregistrar molt millor tot el que està passant per després fer una anàlisi també més acurat. En aquesta manera, la càmera de fotos és un complement ideal i idoni en el treball de camp antropològic, però més que això, possibilita el desenvolupament, ja us ho explicaré després amb el cas de Bateson i Margaret Mead, de noves formes d'elaboració teòrica. De la mateixa manera que el llenguatge escrit ens permet unes altres formulacions que el llenguatge oral, la formalització del llenguatge d'una manera diferent, i per tant la producció de coneixement també varia. El segon punt és l'estudi de la imatge amb la cultura, que és el que ara us presentaré també breument, el que això significa, que és intentar desenvolupar una mirada, no sé si dir-li antropològica, etnogràfica, cultural, sobre la producció d'imatges en el nostre món contemporani, però també basant-nos en la tradició d'estudis antropològics que han reflexionat sobre com els humans hem fet servir la imatge al llarg de la història de la mateixa humanitat i en diferents entorns culturals i socials. Per tant, la imatge com a objecte d'estudi és cabdal en els estudis, per exemple, i per citar uns molt bàsics, de l'antropologia de la religió o de l'antropologia de la persona. Per tant, ja hi ha una teoria desenvolupada sobre la imatge en el conjunt, en el corpus teòric de la disciplina. Però potser el que ens ha faltat i el que intentem fer des de l'antropologia visual és també en la contemporaneïtat. No només amb el que són altres cultures, la forma de construir imatges religioses, per exemple, i el seu sentit, quina relació estableix la persona, per exemple, amb la imatge que crea sobre el seu Déu, per exemple, per posar un exemple ben típic, ara veurem, sinó també la producció massiva d'imatges. I després, com us deia abans, i producte de tot això, és una reflexió sobre la imatge com a forma de coneixement. Aquí és una imatge breu de... Fixeu-vos que aquí aquest xicotet veieu? Està prenent notes i és l'ajudant de Bateson i Margaret Mead a Bali, que com us deia abans, són dos antropòlegs que van influir molt en tot el desenvolupament de l'antropologia visual, perquè són els primers que van dir no, no, la imatge no és només una tècnica de registre, no és només un auxiliar del llapis i la nota, sinó que ens proporciona un altre tipus de comprensió del comportament humà, una altra forma d'accedir a les seves regularitats i diferències i una nova forma de teoritzar. Això era el seu treball a Bali i aquest és el drac, el baronc. Llavors, un altre aspecte complementari al que us deia abans, a l'utilització de lo visual com a eina, com a objecte i com a forma de coneixement, tenim com s'ha introduït lo visual en el pensament antropològic, en el que és la perspectiva de l'antropologia. I en primer lloc, com us deia, i lligant amb la diapositiva anterior, era la visió, la vista, l'observació, com a accés al coneixement empíric. Que us deia, prenent notes del que veiem, fer del que observem, de la composició de l'espai, de com estan les cases construïdes, prenem nota de les activitats humanes, i tot això ho fem majoritàriament a través de la visió. Però el que ens permet també la imatge fotogràfica i la imatge audiovisual és també un accés a través del sentit de la societat que estem observant. No sé si m'explicaré. Un text sempre és una producció amb un grau d'abstracció més alt i generalment els antropòlegs de seguida tendim a fer teories abstractes i a categoritzar les coses. Llavors Claudine de France el que deia és que la imatge ens pot proporcionar una experiència més sensorial del que és aquella cultura, que no pas una descripció molt analítica. Si jo et dic que els balinesos són patrilineals d'ascendència cognitiva col·lateral, doncs us dic una cosa, però si veieu la imatge dels balinesos amb el contacte entre pares i fills, us en dirà una altra. I per tant, aquesta experiència sensorial d'una altra cultura és un aspecte que lo visual en l'antropologia d'alguna manera recupera al costat de l'abstracció teòrica. I després, també aquesta, com us deia abans, i lligant a l'objecte d'estudi, aquesta nova forma de teoritzar que ens permet la imatge. Com gràcies a la fotografia i al cinema es van poder desenvolupar, o gràcies a, tampoc vull ser determinista tecnològica, sinó en conjunció amb la nova forma d'imaginar, també tenim una nova forma de pensar el comportament. I tot el que és el comportament no verbal, el comportament corporal, els estudis de kinèsia i proximitat s'entenen o es van desenvolupar molt més gràcies a la possibilitat i a l'existència d'aquesta tecnologia de la imatge. El mateix amb la cultura material, com us he dit abans, jo diria que comportament no verbal i cultura material són els dos punts més importants. I naturalment hi ha sempre de tradició en el que és la tradició antropològica és la producció de coneixements sobre els objectes simbòlics i actualment, com us deia abans, la necessitat de comprendre la producció i consum d'objectes audiovisuals en les nostres societats. Aquí és una breu presentació de la imatge com a objecte cultural. Heu llegit a John Berger? Nadie lo... No l'heu llegit? Vale. El John Berger, el Formes de Ver... Doncs apunteu-lo, que és superinteressant, si us interessa el tema. Oi que sí? Pues aquesta imatge està treta del seu llibre, que es diu Formes de Ver, en anglès és Way of Seeing, i una mica el que planteja John Berger és la relació que tenim, la relació que establim amb l'objecte fotogràfic. En aquesta imatge, què veiem? Veiem un cert estil pictòric d'una determinada època, un cert gust estètic, no? Des del que és la composició formal del quadre, del que és l'anàlisi estètica, podríem veure que la disposició dels personatges, la seva triangulació, podem també veure que és un paisatge molt bonic, no? Veure la campinya anglesa, ell sembla caçador, sembla que ja, no? Que ja està al costat del gosset, sembla un matrimoni, no? Marit i muller. Si veieu, tenim diferents capes d'interpretació del que és aquesta imatge. I el que m'interessa precisament és que ens adonem d'aquestes diferents capes interpretatives i com utilitzem el nostre coneixement per desllorigar el sentit d'aquesta imatge. Sabem, no sé si em seguiu en aquest punt, però el que podem dir que és matrimoni és perquè tenim nocions prèvies del que és un matrimoni i veiem que és un home i una dona, ¿vale? Però podríem estar equivocats i podrien ser cosí i cosina. No, perquè venim, llavors aquí intervé tot el que és els paràmetres de sentit comú del que estem acostumats a pensar i a interpretar quan veiem una imatge de tipus realista. A part de que tendim a valorar i mesurar aquesta imatge en relació al que és la història de l'estètica i del desenvolupament de l'art en el nostre context cultural. Però el que m'interessa també de John Berger és aquesta anàlisi que fa de que el que està aquí retratant-se és també un signe de distinció, és la imatge és un objecte cultural valiós que va ser la família dels Andrew van encarregar aquest quadre no tant per la seva bellesa estètica i formal sinó per mostrar que ells eren els amos i els posseïdors de tota aquesta terra que veiem, de lo que és la campiña francesa. Per la tant, diu, entre los placeres que dio este retrato a sus dueños estaba el placer de verse a sí mismos como propietarios de una tierra productiva, además de apreciar un gusto refinado, un bello paisaje natural, etc. Per tant, tenim en compte que la producció de la imatge cultural o entendre la imatge com a objecte cultural, hem de veure aquests diferents nivells d'interpretació i sobretot, i aquí és on volia anar, el sentit que té aquesta imatge pels que l'han fet a fer. Aquí és una diatriba de diferents usos i pensaments de la imatge com a representació. Hi ha diferents teories. A mi m'interessa la teoria des de la semiòtica, però també des de l'antropologia, sobre el paper de la imatge en la nostra comprensió mediada del món. Un és pensar-la com a símbol o com a signe, per la qual cosa... Això, aquesta diferència la feia el Taylor, i em sembla que és maca de plantejar-la aquí, per veure com ens acostem a pensar la imatge, com pensem la imatge. La imatge és el que representa, hi hauria una relació d'identitat i d'encarnació entre l'objecte i el subjecte representat. Mentre que en el signe, la imatge seria una representació d'alguna cosa per algo, però que no necessàriament guarda una relació d'identitat entre el subjecte i l'objecte de representació. I per una altra banda, hi ha la qüestió de la posta en escena, l'actuació, la narració, o el drama o el ritual, que és el que estudiaria Victor Turner, i després el que ens diu Gombrich, això és molt important, és que la imatge per si sola, o sigui, el que és la impressió visual i les formes visuals, sempre escapen al control d'una interpretació estructural rígida, d'una interpretació conceptual. Bé, us poso un exemple, que són aquests. En aquest cas, abans he vist el drac, ara veiem la bruixa, és l'escenificació d'un ritual balinès de lluita entre el dragó i la bruixa, i en aquest cas estem assistint a una representació, en el qual aquí la bruixa està disfressada en el seu aspecte sobrenatural, i per tant simbolitzant el que és la por i el terror davant del drac, que representa la vida i l'humor, la defensa contra la por. Per tant, aquí hi ha un procés d'escenificació i de simbolització d'unes certes trets... emocions. Una representació de les emocions humanes i una encarnació d'aquestes representacions. Però la fusió entre objecte representat, entre subjecte i objecte de representació encara està una... és diferent, no sé si m'explico, s'escenifica, es recrea, mentre que en l'exemple de l'Eucaristia, el pa que s'eleva es converteix realment en l'encarnació del cos, d'allò que representa, que és el cos de Crist. Per tant, en la nostra tradició tenim un exemple molt clar en el qual el símbol, o sigui, el que representa la cosa representada, són la mateixa cosa. Mentre que aquí el nivell és una mica més esbiaixat i en aquest cas de Nova Guinea és com tantes tradicions que fem aquí dels pastorets o de... o la, el que és la nostra escenificació teatral. El que fan així vestits és més que representar una batalla que fa molt, molt temps van guanyar davant del poble veí, diguéssim. I ells tenen molt clar que és una representació i que estan recreant, reactuant i simulant aquelles escenes, però no vivint el mateix que van viure. No sé si m'explico en aquests nivells de relació entre el subjecte representat i l'objecte. Després, sí, aniré una mica, intentaré anar una mica ràpid, era entendre la imatge des d'un altre vessant que és com a productora de sentit. És a dir, la imatge també ens vehicula, ens organitza l'experiència, que diria Mary Douglas, i també ens organitza, que diria Durkheim, a l'ordre social. Això és, ara en aquests moments, l'únic que voldria que us quedés clar és l'intent d'entendre la imatge com una forma d'encaixar el que és la manera en què pensem, la nostra percepció, categorització i classificació de les coses, amb el que és l'ordre jeràrquic social o l'ordre de categories socials que establim i com també experimentem, vivim, sentim aquestes experiències de jerarquització i de coneixement. Ara ho veurem amb una mica d'imatges, espero que quedi més clar. I després, el tercer, que és la lluita pel significat, és aquesta idea de que aquests ordres no són estables i aquestes jerarquies que imposa la imatge i la nostra producció de la imatge no són estables, sinó que sempre estan en un moviment dinàmic, que és el que Bourdieu assenyalava com la lluita pel significat. Hi ha un conflicte en totes les societats, hi ha conflictes d'interessos, hi ha noves, diferents i noves maneres de veure, i això sempre entra en col·lisió i molts cops s'expressa a través del que ell deia, la lluita dels significats, o molts cops en el que nosaltres s'entén també el Marc Augier per la guerra de les imatges, i una mica també ho podem entendre a un nivell molt bàsic en les lluites de les caricatures de Mahoma, per exemple, o tot el problema de la iconoclàsia i el rebuig per certes produccions fílmiques per part dels cristians, no? Sempre al voltant de la imatge hi ha processos de negociació col·lectiu del que signifiquen aquests tres ordres, per dir-ho d'una manera molt simple. L'ordre del coneixement és aquesta relació que establim entre representació i realitat, no m'entendré més. El que us deia de la classificació i diferència, aquí vèiem com s'utilitza en el cas de la publicitat. Aquí tenim un vell anunci de Benetton en el qual la diferència cultural està representada per diferents fenotips racials, veieu? I si us dic quin d'aquests són immigrants, com classifiquem aquesta gent, quins ordres classificatoris apliquem, quins d'aquests fenotips penseu que tindrien problemes a l'entrar a l'aeroport del Prat, a quins els demanarien amb més cura el passaport i a quins no, veurem que aquesta aparent unitat i diversitat homogènia està sorcada, està sesgada, està travessada per ordres de diferència social i de jerarquització social significatius, en aquest cas basades amb aquesta dicotomia que us dèiem, aquesta relació entre fenotip racial i etnicitat. Aquesta és una altra qüestió de l'ordre de l'experiència. Aquí he posat aquesta pintura de Marià Fortuny, que és d'aquesta gran sensualitat que ens acosta, com us deia abans, als sentits, que ens desperta la imaginació i també com ordena l'experiència, com aquesta sensualitat, com us deia abans, també està regida per diferents maneres de representar, que són aquestes convencions de l'imaginari, però també per diferents classificacions ètniques, o sigui, socials i ètniques, en aquest cas la representació de la luxuriosa odalisca amb un harem àrab i tot el que és la imaginació occidental del que és la cultura oriental. Aquí tenim un exemple de lucha por el significado, que és ben, ben contemporani i ben nostre, que és l'habitual i tradicional crema de la imatge del rei, ara es diu unes altres coses, però és l'utilització també de la imatge, en aquest cas per la lluita política i per la vindicació d'unes certes identitats, en aquest cas nacionals. I també ens podem preguntar, i moltes més coses, però anem una mica per feina, no? No sé quant temps portem, però en tot cas jo m'he preguntat, i què és una imatge? Com podem definir una imatge? És necessari partir d'una definició d'imatge per poder estudiar la imatge, valga la seva redundància, des de la perspectiva antropològica? I la meva resposta és no, no cal tenir una definició del que és la imatge per estudiar la imatge en les nostres societats, perquè com que la imatge varia tant, dependent del context social i cultural en què ens inserta, que hem de ser molt cautes en buscar una definició estàtica i precisa i homogeneïtzadora del que significa una imatge per la gent. I és el treball de camp de l'etnògraf, el treball de camp de l'antropòleg, el que ens dirà si aquella imatge és un símbol, és una representació, és un simulacre, és un símil, és un procés d'identificació. Això no ho podem saber a priori, sinó que ho sabrem a mesura que fem treball de camp i preguntem a la gent què fa amb les seves imatges, quin sentit els hi dona, com les utilitza i per què. I aquest és una mica el que penso jo, que és l'anàlisi cultural de la imatge des de la perspectiva que us vull indicar. Per això, d'una forma molt simple, molt estètica, no? molt abstracta, podríem dir que la imatge és un patró sensorial, és a dir, retalla una figura sobre un fons, pot ser tan visual com pot ser auditiva, com pot ser de tacte. També podríem dir que la imatge és un objecte, una fotografia, una cinta de vídeo, un objecte, això, que està projectat aquí, que fixa alguna mena de relació, que no sabem quina, que generalment podíem dir, o almenys el que hi ha de tradició feta sobre això i el treball realitzat, diu que hi ha una certa relació entre la còpia i el seu original, o entre el subjecte i l'objecte que representa. Diguéssim, d'aquesta manera molt laxa. També veiem que fixa relacions entre un objecte i un subjecte, genera significats d'aquesta relació, ens diu quina mena de relació, si és una relació de similitud, d'identitat, de suplantació, d'antagonisme, de diferència, i també si és de coneixement, de posició, de desig, de pertenència a un grup. No sé si ho aneu entenent, és molt ràpid, però el que m'interessa és això, i després estableix pautes d'interacció, que és el que deia abans, ordena el món, crea patrons i estableix vincles socials. Ja ho anirem veient, però la idea fonamental és que la imatge no la podem definir només a partir de la representació, per exemple, o d'una definició semiòtica de la imatge com a la representació d'alguna cosa per algú en un context donat. Gràcies. Com anem de temps? Anem bé? Una mica el que us deia, i per concloure aquesta part sobre la imatge, és aquesta contextualització, la necessitat de contextualitzar l'objecte. Fins i tot d'adoptar que sigui una imatge. Nosaltres potser interpretem una fotografia directament com una imatge, però potser en aquell moment aquella funció té una altra funció social, que no és la de representar alguna cosa per algú. I per tant hem de ser molt cautes i preguntar-nos, com faria un antropòleg en un altre marc cultural, aquest objecte què és? No per mi, sinó per la gent que el fa servir, per la gent que l'utilitza, en el context determinat d'aquella situació cultural molt concreta. No he de ser jo qui imposi un significat, sinó que el significat l'he d'extreure jo de la meva observació i participació amb la gent que sí que sap per què fa servir aquelles imatges i com. O no ho sap, d'alguna manera, també podria dir, no ho sé, però jo ho faig servir, jo ho envio. O no li dono cap significat, és que m'ha agradat. Tot aquest tipus de coses són les que a un antropòleg li interessa saber i estudiar. Per tant, és important com es construeix i circula l'objecte, quin significat li donen els actors, si és que li donen algun significat, i quines pràctiques socials organitza. Bueno, com veieu, tot això és una branca del que és l'antropologia visual. L'altra branca és aquesta proposta d'antropologia dels mèdia, que el que fa és atendre les tecnologies de la imatge i sobretot relacionat amb les societats contemporànies, amb el que és la indústria cultural i la cultura popular. Us he posat aquí un exemple d'anunci d'un sistema d'internet que va fracassar estrepitosament. No, saps, allò hi ha artefactes que no són reeixits, i aquest electrodomèstico que revolucionarà la forma de divertir-se, comunicar-se, estudiar, comprar i leer no es va extendre. Era un tipus d'internet limitat, que era l'OL, i va fracassar. Però el que és interessant aquí és com una nova tecnologia s'emmiralla amb una vella tecnologia, i busca els referents d'aquesta antiga tecnologia per col·locar-se, diguéssim, en el mercat. És a dir, perquè la gent, els usuaris, sàpiguen què fer amb allò, com tractar-ho, quines pràctiques organitzar al voltant d'allò, i que allò realment té una utilitat molt determinada i no és per fregir ous ferrats, per entendre'ns. És a dir, la introducció d'una nova tecnologia sempre va acompanyat de discursos, de narratives, de referències a passades tecnologies amb les quals traçar metàfores, paral·lismes, etc., per fer-la comprensible com a nova forma cultural. En aquest cas, veieu també l'organització de la família al voltant de la televisió, aquí també l'organització de la família al voltant de la pantalla de l'ordinador. Una mica també lluitant contra l'imaginari d'internet com un element desestabilitzador de les relacions familiars i promocionador de l'aïllament social. La gent que interactua masses hores a l'ordinador i que perd les relacions físiques de més contacte cara a cara. Per tant, en aquesta contraposició d'imatges hi ha tota una narrativa que s'ha posat en funcionament. Els que l'han dissenyada s'han passat hores pensant en com vehicular una determinada narració i uns determinats valors culturals per promocionar, en aquest cas, l'ús d'internet, i a més no vendre'l com una tecnologia TIC estranya, sinó com un electrodomèstico, és a dir, allò casolà, allò que cal tenir a casa, com avui en dia a totes les cases hi ha un televisor. Aquí és un breu flash sobre la importància de les tecnologies de la imatge en la nostra societat, que van des de la invenció de la fotografia fins a la creació amb 3D. I com aquestes diferents tecnologies de la imatge juguen amb el subjecte i el posiciona també d'una manera diferent depenent de la relació interactiva que establim amb ell. Finalment, un altre aspecte que us volia presentar en relació a la imatge, que jo penso que pot ser útil per entendre l'ús d'aquest objecte que hem dit abans visual, és entendre'l des d'aquest diagrama de producció cultural i consum. Si veieu, a dalt tenim la representació, que seria el que és la imatge, com la que hem vist en pas, per exemple, un anunci, i a partir d'aquí tenim l'articulació de diferents representacions socials i la circulació d'aquesta imatge en el que és el circuit de la cultura. Primer, la seva producció, o com es vincula la representació a la producció, en aquest cas, a l'aparell del PC més internet, com és representat en el si d'una família molt maca, molt moderna, que està junta, que no està separada. Per tant, aquí tenim el producte, tenim la seva representació, en forma, en aquest cas, de la publicitat. Tenim com aquesta representació vehicula un model d'identitat, en aquest cas d'identitat familiar, en el qual el pare amantíssim és el que està en el teclat ensenyant a les filles i a la mare com buscar informació i com accedir a la xarxa. I després també tenim tot el que és el consum d'aquest producte cultural. En aquest cas és el consum domèstic, com electrodomèstic casolà, i la seva regulació, com es regula jurídicament, com es regula a nivell social l'ús d'aquest artefacte. Per tant, en aquest sentit, la representació, la imatge, juga un paper fonamental en la dinàmica del que és la circulació, en aquest cas, d'objectes culturals com pot ser l'ordinador. Aquí veiem també com la imatge serveix aquesta finalitat de vincular objectes amb subjectes. En aquest cas, en aquest anunci, ens proposen vincular el comprador amb una sèrie d'imaginaris relacionats amb el que és el tolador salvaje, amb el que és l'imaginari del primitiu, de l'home que viu i la dona que viu amb la naturalesa, no? En contra de l'home civilitzat, i com això, com pots tornar a la natura, com pots tornar a experimentar la salvatgia, doncs esclar, amb un bon Cherokee, I també va pintada imitant també el que són les pintures de guerra. Paral·lelament tenim un altre cas d'utilització, en aquest cas d'apropiació de l'etiqueta mediterrània per una companyia nord-americana per produir una sèrie de en aquest cas patates, però que t'estan dient que va amb la teva identitat mediterrània, que estan fetes amb oli, que estan fetes amb tradició, amb cura, i que menjant-les estàs reactuant el que és la teva identitat mediterrània, a més d'una manera sòlida, tradicional, en el si del que és la teva tradició cultural. Fixeu-vos la cara de l'artesà, amb quina satisfacció mira cada una de les patates fetes, el treball ben fet. Per una altra banda, el que hem dit abans, això són és l'utilització de la imatge dins del que és aquest circuit de la producció cultural de béns de consum, però també tenim la gent que fa coses amb la imatge molt diferents de les que tenia previstes els seus organitzadors. Aquí he fet una mica de broma, ja és una mica antics aquestes dues produccions, però una mica el que ens mostren és que la gent no s'atura amb les imatges, la gent també les agafa, s'apropia de les imatges, fa ironies, fa paròdies, i alguna mica té aquesta actitud carnavalesca de subvertir l'ordre proposat per la publicitat, per les instàncies hegemòniques, per lo que és la cultura majoritària, etc. Sí, la gent agafa les imatges i juga amb elles, i el que fa és també unes contralectures de les propostes narratives que dèiem abans. Finalment, també hi ha aquests altres usos de la imatge, que són, aquest és un gitanet, està tret d'una web que es diu, com es deia, d'una producció artística del Toni Abad, en la qual invitava a diferents gitanos a filmar-se i a fotografiar-se en diferents contextos. I tot això passava en una web. El cas és que avui en dia aquesta imatge és molt freqüent. Tots ens estem fent fotos constantment i a tot arreu, i en els moments més inesperats. Les fotos ja no han passat a ser una cultura còdec, que deien que la foto era només per les primeres comunions, batejos, casaments, i era un moment ritual, o vacances, era un moment de ritualització, o com aniversaris. Eren moments molt concrets on la fotografia jugava aquest paper de testimoniatge d'un aconteixement familiar important que marcava la memòria i la trajectòria d'aquesta família, per passar a fer una producció quotidiana que ja no apunta en aquests moments d'inflexió del que és la història familiar o personal, sinó que apunta en aquells aspectes més banals, més trivials, més aparentment no fotografiables dins del que era aquesta paradigma de cultura còdec. Això, en bona part, és degut també a la popularització i a l'abaratiment dels preus i al fet de que la digitalització de la imatge, que no sé, tots els processos de producció de la imatge anterior eren processos químics molt a més cars, més costosos, i a més cada una imatge que feies, aquell paper ja el tenies velat, ara pots borrar i tornar a gravar al damunt. Per tant, tota aquesta evolució de les tecnologies de la imatge també ha comportat canvis en la nostra forma de tractar les imatges, d'intercanviar-les, de crear significats amb elles. I actualment les pàgines d'internet tenim molts grups de fotògrafs amateurs, dilatants, que es dediquen tots a fotografiar claustres, uns altres avions, uns altres trens, uns altres culs, si em permeteu, uns altres texans, i es creen diferents grupets al voltant d'aquest intercanvi d'imatges sobre un tema en concret. Totes aquestes pràctiques eren impensables només fa unes dècades. Per tant, hem d'estar atents a com aquesta cultura de la imatge està transformant-se en les nostres societats i està vehiculant un altre tipus de relacions socials, unes noves formes de sociabilitat que abans no ho teníem en compte. Això està molt clar en l'exemple, ho posaré per aquí. Ah, exactament, és això. Que ja es dona pas al que jo he anomenat les pràctiques mediàtiques, que són aquestes pràctiques noves de circulació d'imatges a través d'internet. En aquest cas, no sé si el coneixeu aquest, l'Edgar, algú és fan de YouTube en la sala? No sou youtuberos, ningú? Ai, tinguéssim un fill de 16 anys. Aquesta imatge és una imatge extreta de YouTube, que és un cas molt, molt vist tant a Espanya com va ser molt famós tant a Espanya com a Mèxic, que es diu Edgar, i es diu La caída d'Edgar. És una producció casolana feta per un una amigueta d'aquests nens, que com veieu aquest noi està passant per un pont o una riera i va passant fins que cau a l'aigua. Llavors, això és penjat a YouTube i ràpidament hi ha una nova forma de circulació d'aquesta imatge a través dels e-mails, a través de links, a través de les pàgines, a través del boca a boca. Ja has vist la caída d'Edgar a l'escola, i tot això va generant que aquesta imatge sigui visitada i aconsegueixi una audiència molt més gran, a dir, que ven del Pla o que una altra producció, si més no, més que el programa Redes del Punt 7, no? És a dir, hi ha una nova forma de generar audiències que trenca el circuit de la cultura dominat per la producció de les indústries culturals i del mass media. I això és interessant des del punt de vista que us deia abans de la transformació de les pràctiques de la imatge a la nostra societat. Aquí teniu una altra pràctica nova de la imatge, que és això, Second Life. Ningú ha estat a Second Life? Ah, bueno, normal. Que també seria, en aquest cas, és la construcció audiovisual d'un món paral·lel en el qual podem interactuar amb el nostre avatar. Això és un altre trencament amb la imatge com a representació. És a dir, la imatge no només actua com a representació del món, que està d'alguna manera distanciada de nosaltres, que nosaltres podem mirar reflexivament, sinó que nosaltres ens incorporem a la imatge i interactuem dins d'ella. Per tant, és una imatge performativa, no és una imatge representacional en el sentit anterior que coneixíem, en la qual hi havia una distància entre l'objecte, el subjecte que mira i l'objecte que és mirat. En aquest cas, aquí veiem la fotografia del subjecte que té aquest personatge, que té aquest avatar a internet, i s'ha fotografiat al costat seu. És el seu alter ego. Aquesta és una altra qüestió de la utilització de la imatge a internet que m'interessa, que és aquesta utilització de política de persones i grups ètnics que havien estat marginats o que no tenien un ressò en els mitjans de comunicació tradicionals, com és el cas dels Mapuche. En aquest cas són les manifestacions del poble Mapuche, amb una, jo crec, si no recordo malament, que era amb una sortida de mà. Manifestació contra la PEC, una manifestació contra acords econòmics que es feien en aquest poblat seu sense tenir en compte una sèrie de reivindicacions maputxes sobre la seva identitat ètnica i l'ús de les terres. Mentre que al mateix temps es promovia una cultura de la identitat maputxe de tipus folclòric. És a dir, estaven els dignataris veient, és com si veiessin ballar sardanes, i al carrer, en canvi, no es reconeixen certs... Ai, estic nacionalista, no? Ai, ai, ai. Es reconeixen certs drets del poble català, però vindria a ser una mica això, no? Aquesta folclorització, per una banda, del que és els elements folclòrics, el traje regional, no? Això també passava al franquisme, el traje regional, la paella, tots aquells elements folclòrics d'una identitat ètnica, però en canvi no reconeixen els drets fonamentals com a poble, en aquest cas. I com YouTube una mica permet a aquesta gent organitzar-se, plantar YouTube les seves imatges, crear xarxes de relació, dinamitzar d'una forma impensable, insisteixo, fa unes dècades, tot el que és el seu moviment d'acció social i política. I finalment, això la imatge no es veu molt bé, però és que és així, que és els usos lúdics de la imatge i l'autoproducció. Una mica amb la línia que dèiem abans, que la producció de cinema, no sé si veieu el programa aquest de TV3 que es diu Material Sensible. L'heu vist algú? Que l'altre dia era la família del Carles Barral, presentaven. Bé, són imatges d'una època, dels anys 60, els anys 70, on la gent que accedia al que era la producció audiovisual era gent, si no era burgesa o tenia un bon nivell econòmic, li havia costat molt d'aconseguir aquestes càmeres, la producció era molt cara, etc, etc. Llavors, el que recullen de la seva vida quotidiana són fets, un altre cop, com deia abans, molt relacionats amb el que són les activitats lúdiques i familiars, i aconteixements familiars. Però actualment qualsevol nano té una càmera de vídeo, de DVD, i en aquest cas, en aquesta imatge que veieu aquí, és un grup que vaig estar treballant, que pengen a YouTube una sèrie de vídeos sobre accions performatives que ells fan. S'ho passen bé. Quan surten de nit agafen la càmera de vídeo i es filmen ells mateixos fent diferents accions que en aquell moment se'ls ocorreix. En aquest cas, el vídeo es diu Saltimbanquis i és que mentre estan en metro comencen a fer cabrioles per a pasmo de su audiència, en aquest cas els altres viatjants de metro, ratllant una mica el gambarrisme, per alguna manera, una actitud transgressora, una actitud lúdica transgressora, en la qual també tenim altres exemples que no són tan divertits, en la qual, diguéssim, hi ha aquest traspassament de límits entre el joc i la transgressió, però en aquest cas és l'ús lúdic d'aquest material i com s'utilitza després com a cohesió social entre els amics, entre el grupete d'amics que surten junts, perquè després pengen aquests documentals a YouTube, els comenten, els linken a les seves webs, en els seus blogs, etc, etc, sinó també com generen unes formes noves d'audiència i de donar sentit a aquest tipus de produccions casolanes que en unes altres circumstàncies no tindrien cap mena de sentit per una àmplia audiència, com és el mateix cas que he dit abans del nen de la caïda d'Edgar. I ja per acabar, és tota la qüestió que us deia abans de l'antropòleg, com tractar aquestes imatges, aquesta nova i massiva producció d'imatges per part de molts usuaris de totes les edats i grups socials, ja no es limita només a ser subsocial, sinó que tothom té accés, almenys a la nostra societat europea, fàcil, en aquestes tecnologies, i com l'etnògraf s'ha d'adaptar. Hi ha de fer etnografies que tinguin en compte la xarxa. En aquest cas és un professor d'antropologia d'una universitat nord-americana que el que està amb un grup d'estudiants està introduint-se a YouTube, fent les seves produccions, interpretant interpel·lant a la gent perquè els expliqui el que significa penjar imatges a YouTube. I això s'ha generat tot un diàleg entre els subjectes d'estudi i ells a través del mateix objecte d'estudi, per d'alguna manera, que estan estudiant, que és la plataforma aquesta de YouTube. És a dir, YouTube serveix i és alhora un objecte d'investigació, que és com la gent penja coses i fa coses amb YouTube, i alhora també és una eina, és un instrument d'investigació, perquè el propi investigador és present en el seu objecte creant aquest tipus d'imatges i aquest tipus d'interacció a través i a partir de les imatges. Aquesta, si el busqueu, és molt divertida. És per antropòlegs. Els antropòlegs també fan paròdies de si mateixos i els pengen a YouTube. I això també cal dir-ho, que abans no es feia tant. No, xistes i bromes. En aquest cas són uns estudiants de l'Autònoma que es dediquen a parodiar el que és l'experiència de l'etnògraf i del treball de camp antropològic, que és aquest d'anar a veure societats estranyes, interpretar allò que és estrany en temes familiars i fer estrany allò que és quotidià i comú, que són les claus del pensament antropològic. Doncs el que fa és proposar-nos com si hi hagués un centre de laboratoris d'antropologia alienígena. Llavors són diferents la formació d'antropòlegs que han d'anar a altres mons a fer les recol·leccions de noves dades etnogràfiques de pobles no humans. Hi ha tot parentiu, hi ha totes les religions, totes les mateixes assignatures d'antropologia de la carrera de licenciatura, però per antropologia alienígena. És molt divertit. I després també trobem a YouTube etnografies de gent que pues o bé li interessa l'antropologia o ha estudiat cinema etnogràfic o té una sensibilitat entre audiovisual i social i sociològica i fa les seves etnografies casolanes, però molt ben fonamentades, molt maques, com és aquesta altra de Los Otros Vecinos, que és sobre Buenos Aires, i és una peça molt bonica, molt, molt espontània, bueno, dic molt espontània entre cometes, perquè és, indica que hi ha un treball de camp antropològic, etnogràfic, a darrere, i que ha optat per compartir aquesta experiència en lloc de fent un article en una revista, doncs fent un vídeo i penjant-ho a YouTube. Ja he acabat. Moltes gràcies, i si voleu comentar alguna coseta, doncs us estaré molt agraïda d'escoltar-vos. Va, doncs ara preguntetes, va. O qüestions.
Quan es grava amb una càmera, no influeix el que els subjectes que s'està gravant, perquè la gent realment, quan li posa una càmera davant, canvia totalment.
M'ho diràs a mi, que tinc aquesta càmera aquí fotent-me... Mira, això, permetre que a mi m'estiguin gravant no és habitual. Generalment no m'agrada que em filmin quan faig les conferències. I no m'agrada perquè precisament em passa això. Que penso, jo tinc un llenguatge molt natural, m'agrada fer certes bromes com el Tomàs Molina, a vegades molt desencertades, però tot això queda entre el públic i jo, i després no surt. No es ve, i ara està a YouTube, i dintre d'uns cops estarà l'aula oberta, i què faré jo? Què faré? Llavors, el que vull dir és que clar que afecta. Ja pots girar la càmera i posar-la cap allà, si us plau, no em miris a mi, gira-la, mira poc al públic o la imatge d'allà. Clar que la imatge crea i transforma el context de recerca, i això és així, ho hem de tenir en compte. De la mateixa manera que el boli i el paper també. És a dir, qualsevol mediació tecnològica transforma aquella realitat i introdueix un element. I a més, si és d'un antropòleg, és a dir, un jurista pren notes i la taquígrafa pren notes, i allò ja forma part del context social. Però si va un antropòleg i pren notes, pot passar desapercebut. Però t'ho juro que en aquest cas no passa desapercebut. Per tant, està aquest noi, és igual que tingui un bloc de notes i un paper que una càmera. Depèn de com pot distorsionar més un bloc de notes i un paper. Depèn. Llavors, el que vull dir és, sí, qualsevol mediació tecnològica afecta i modifica el context, també nosaltres podem generar les condicions perquè allò no tingui gaire importància. El Joan m'ha dit, no passa res, i total després ho tenim allà tancat i ningú s'ho mira. No? Vull dir, llavors tu fas un esforç i dius, mira, si dic alguna xorrada ja em perdonaran. I tires endavant. I llavors, què és el que fa la gent dels rituals? Tira endavant i actua per si mateix, i la càmera la deixa de banda. També és cert que és molt divertit analitzar, o sigui, aprofitar els efectes de la mediació tecnològica per descobrir com la gent té consciència d'aquesta mediació. M'explicaré. És que és una anècdota que em va fer pensar molt, perquè estava a Los Angeles filmant amb una comunitat afroamericana en una església hebreo-pentecostal. Era espectacular, un ritme frenètic, una gent supermaca, tots anaven tots negres, molt macos, i vestits de blanc, tots de cap a peus de blanc. Vull dir que visualment era realment un espectacle, i sensualment molt, molt emotiu. I mentre estàvem allà, jo estava filmant, perquè el pastor m'havia deixat filmar, i de sobte el pastor, enmig de la congregació, allí, el tio estava allà dalt, és el púlpito, no? Estava així. Jo estava allí com tu, jo estava allà filmant, i el tio estava aquí, i aquí estaven els músics, aquí actuant, i em diu, Eli! Però així, Eli! I jo, què? No, xic, què passa, no? Diu, please, no? Shut down the camera, tanca la càmera, apaga la càmera. Vaig fer així, vaig ensenyar-li que apretava el botonet d'estop, no? Doncs el tio mira els músics i diu, voleu fer el favor de tocar música per Déu i no per la càmera? Que m'estic emprenyant? Vale? Tu què ho perdeu, sisplau? Deixeu la càmera en pau, perquè si no m'enfadaré. I llavors els músics... Queda clar? Per favor. Eli, ja pots tornar a engegar la càmera. Què m'estava dient amb tot això? Jo no havia percebut, jo no vaig percebre cap diferència mentre si tocaven per Déu, tocaven per la càmera. La càmera tampoc va percebre cap diferència, però el pastor sí. El pastor era molt sensible al context i havia notat que hi havia una diferència. Doncs això és interessant investigar també. És a dir, en lloc d'intentar evitar aquesta distorsió, aprofitar-la per generar coneixement també de què significa l'experiència del mateix ritual, no? Com a experiència autèntica, no mediada, etc.
Has comentat una mica dels mètodes per analitzar-ho de manera antropològica que fan servir YouTube, però per altres coses com els xats, Facebook, fòrums, quins mètodes es fa servir realment per estudiar-ho tot?
Els mateixos. Sí, una mica el mètode de l'observació de l'antropòleg, no? És d'observar i alhora participar en allò que observa, perquè així treu una experiència subjectiva i sensorial, no només. No, perquè et fas un perfil a Facebook i ja hi ets. Els xats, bueno, ja he fet estudis de xats. Sí, doncs dient-li que estàs fent la recerca i que si no li importa compartir aquestes dades, mantenir l'anonimat si es pensa i ja està. No he tingut cap problema fent recerca amb xats i és molt divertit, a més. El problema és donar-te a conèixer de forma continuada, és a dir, aconseguir els permisos, una mica les consideracions ètiques que deies abans, no? Jo no li diria estic de proves i després ja està, o li diria, no? Vull dir, una mica també... Cal explicar els subjectes. En algun moment, jo el que feia era entrar a saco en els xats i no em donava a conèixer com a antropòleg, però després en privat deia, ei, que estic fent un estudi, ajudeu-me i tal. I després, ja quan tenia coneixement del medi suficient, ja em presentava en públic. Perquè jo pensava que d'alguna manera era reproduir l'entrada pacient i paulatina d'un antropòleg en el camp, no? Que no és de primera, no sempre portes l'etiqueta investigador, sinó que la gent al final t'accepta com un mes i ja no se'n recorda que ets un antropòleg, no? O se'n recorda per dir, apunta això, apunta això, apunta això. I això també, la gent t'ajuda a investigar. I no sé què venia, vull dir que sí que es pot fer, doncs amb un xat, doncs entrant en un nick i dient, hola, sóc fulaneta, estic fent un treball de camp sobre aquest tema, a veure què tal. O cridant-los en privat. Però la qüestió és participar. En el Facebook et montes un perfil, on dius qui ets, què fas, què pretens, i els meus estudiants, un tinc a Flickr que està fent una tesi doctoral sobre l'ús de la fotografia i s'ha fet una compte a Flickr, ell diu qui és, diu que és un investigador, ha obert un grup de debat sobre els temes que li interessen i la gent hi participa i s'ha generat ja tot un grup, un col·lectiu que ja l'ajuda a fer la recerca i li dona, i li diu, mira, vés a veure aquell que és superinteressant perquè l'ús que fa de les imatges jo no l'havia vist. I, o sigui, que s'està creant el seu camp a través d'aquestes interaccions en la mateixa... O sigui, per això et deia que l'objecte d'estudi també és d'haver l'instrument de recerca, no? D'obtenció de les dades. Llavors, es fa així, simplement. Bueno, té les seves complexitats, eh? Si vols, hi ha un llibre molt maco que és de Christian Hein, que està traduït, que es diu Etnografia virtual. Allà t'explica aquestes coses.
Bueno, més que una pregunta, és un comentari, que tot això que has comentat del Second Life, o que fins ara per internet moltes vegades, bueno, usàvem nics o avatars, imatges, clar, ara amb el Facebook en parla, les normes han canviat molt, que seria, es veu l'ús paradoxal de la imatge d'internet, que no és un poc accedir, per exemple, a la festa d'aniversari del gos d'una persona que no coneixeré mai en ma vida. Vull dir que ara pots accedir quasi totalment a vides íntimes de gent allò...
Bueno, a veure, a l'Ola també era una manera de fer-te partícip de gent que no coneixeries mai. Clar, el que ara passa és que la gent normal...
Sí,
la gent, una mica el que deies abans que m'he oblidat, em va venir, és que tu m'has preguntat moltes coses, que era la qüestió de les celebridades, no? Vull dir, aquest nen no està acomplexat, aquest nen és un héroe a la seva escola, m'entens? No, senyor, vull dir, aquest tio, nada, vull dir, aquest tio és, va experimentar el que és ser cèlebre i popular i famós en el seu entorn. Això també pot ser fotut, eh? No li desitjo a ningú que experimenti tal cosa. Però una mica la popularització dels models culturals poden, sí que tens, a veure, comparteixo amb tu l'interès per la recerca que el que planteges pot tenir. Jo diria, no conec tampoc estudis empírics aprofundits sobre aquestes temàtiques, és molt nou tot. Clar, hi ha estudis sobre celebritats a YouTube, hi ha moltes. Ja s'està estudiant molt i cada cop més, eh? I aquests usos que tu estàs dient, cada cop hi ha més treballs fets. Ara, simple, tampoc et sé dir allò una cosa així, pam, no? També depèn una mica dels microusos, una mica de, tampoc, com et diria, que és molt difícil generalitzar quan veiem tanta diversitat d'usos. Abans d'establir dos o tres com que té error, com celebrity, no? Hem de no intentar homogenitzar. Una mica va passar al principi amb els estudis d'internet, que la gent feia estudis als chats i deia l'espacio de anonimato, la creació d'identitats online, la possibilitat de ser otro, i tot internet era aquest altre món, aquest ciberespacio, aquesta altra vida que tu podies crear a part de la teva vida quotidiana. Però això era només una part d'internet. Lo normal era que internet s'estava integrant a la teva vida quotidiana en coses més prosàriques, com era l'e-mail o el mirar les notícies, no? El chat era... No, o sigui, el que vull dir és que no pots caracteritzar internet només per el tipus específic de l'ús que la gent fa del chat i de certs chats, saps? I dir que tot internet propicia l'anonimat. No sé si m'explico. M'he atabalat una mica, però és que la teva pregunta és molt... Després, com que això estarà penjat, me la tornaré a mirar i et contesto en el blog de forma més pausada i reflexiva.
I vull preguntar quin és el... O sigui, has parlat de la teva línia de recerca i tal, i vull preguntar quines són les noves línies d'investigació d'aquesta antropologia que, pel que has dit, és molt útil, i quin és el futur de la... d'aquesta subbranca de la disciplina antropològica, perquè clar, tot això ara amb els xats, tot el pecat ha de tenir tirada per rato, no?
Espero que sí. Jo penso que l'antropologia, o sigui, la imatge i la mediació tecnològica s'ha anat treballant des de l'antropologia molt poquet a poquet, no, Joan? Molt poquet a poquet. Vull dir, l'any 75, la Margaret Mead inaugurava la introducció a un llibre que es deia Principles of Visual Anthropology, l'any 75, amb la següent titular, no? La imatge en una disciplina de paraules. Això indica com, davant de quin repte ens enfrontàvem. És a dir, l'antropologia, el dibuix sempre havia estat un subsidiari del quefer antropològic, que era bàsicament descriure, d'una forma textual i basat en l'observació directa de l'ull nu i amb l'orella. El registre més o menys es va acceptar. El registre entrevista és una tècnica que va fluir, va passar sense masses complicacions, però la imatge no. La imatge comporta moltes complicacions d'incorporar-la al que és la pràctica etnogràfica, perquè distorsiona, perquè manipula, perquè no és suficientment teòrica i abstracta, perquè és difícil generalitzar. La seva implicació en la producció de coneixement antropològic no ha estat extensa de polèmica, però avui en dia ja jo penso que podem parlar de normalitat. Vull dir, a totes les llicenciatures d'antropologia hi ha una assignatura relacionada amb la producció de textos tant audiovisuals com escrits, vull dir, ja es presenten els dos tipus. Hi ha introduccions a l'antropologia que es basen fonamentalment en filmacions i amb la discussió i anàlisi d'aquestes filmacions i aprofundiment després en etnografies escrites. I el que s'està produint, jo penso, per una part, és la normalització de la imatge dins la disciplina i la seva equiparació a la paraula escrita com a forma alternativa de producció de coneixement i com a bagatge i com a instrument útil metodològic del qual no podem passar per alt. I ja hi ha prou reflexió com perquè ens llancem a donar passets en la utilització de la imatge. Jo us animo a fer-ho. És a dir, us animo a pensar amb l'ajut no només del llapis i el paper, sinó també de la imatge. Llavors, en aquest sentit, la Long Life to Visual Anthropology dependrà de vosaltres, vull dir, de la gent jove que s'anima a no tenir por i agafar-ho i incorporar-ho de manera també natural en la seva pràctica de científica i de cerca de coneixement. De totes maneres, com que la societat això és imparable, és això. L'altre dia l'Àngel Díaz de Rada, no?, ho deia, diu, és que mis sujetos se van a internet, ¿cómo no los voy a seguir?, no? Vull dir, està fent un estudi sobre el Sami i els segueix per internet. Ha anat a fer allà estudi de camp i ha anat allà a viure amb el Sami, però quan torna a Madrid segueix el Sami i a més en directe, perquè fan les filmacions directes de les sessions parlamentàries. Diu, ostres, com puc passar de tota aquesta informació? No estudio jo a internet, no m'interessa a mi l'antropologia visual ni la cultura digital, però és que m'encuentro con ella. I una mica el que penso és que això és el que anirà passant, és a dir, per un cantó els subjectes nostres utilitzen la imatge de formes molt diferents i això un antropòleg tradicional no ho podrà evitar tenir-ho en compte, arribarà un moment que no ho podrà evitar, i per una altra banda també es va normalitzant l'ús de la imatge i s'està acceptant que es pot fer antropologia amb mediacions tecnològiques i que aquestes transformacions de la pràctica antropològica no sempre són distorsions, sinó que poden ser transformadores en el bon sentit de la paraula. Ajudar a teoritzar, ajudar a millorar el registre, ajudar a obtenir unes dades més complexes, no? Etcètera, etcètera. O sigui que jo auguro que sí, ahí té la parrata.
Intuïtivament, perquè no coneixo, però em dona la sensació com que en aquest procés generalitzat de democratització a través de la tecnologia, de la producció d'imatges i de representacions, hi ha com un retorn, si es pot dir així, a la fotografia en relació a la imatge fílmica. Tu no tens la mateixa sensació? Sembla com que tant des del punt de vista estrictament artístic, estètic o artístic, com des del punt de vista del valor documental o així, s'està intentant recuperar el paper que històricament havia jugat la fotografia i a lo millor és a costa d'aquesta trivialització de la imatge fílmica utilitzada així com parlàvem des del YouTube, etc. Quantitativament em dona la sensació que hi ha més exposicions de fotografia en relació a les no possibles exposicions de curs o de vídeos, sí, a través dels mitjans. No tens la mateixa sensació, tu? Una revalorització de la fotografia.
Potser en aquest sentit de revalorització, però no penso que sigui en detriment del documental. Jo penso que és al revés.
Sí, la meva intuïció és que clar, parteix de el meu propi... És que és molt difícil. La meva experiència és anar de la fotografia al cinema i del cinema retornar a la fotografia. Però he tornat a la fotografia passant pel cinema. I una mica el que pot estar passant és aquesta revalorització de la fotografia a partir de, com deies, d'aquesta popularització de YouTube i aquesta massificació en la producció d'imatges de mala qualitat. Ja t'espavilaré després parlem amb un cafè. I d'algun intent també de tornar-se a allunyar del que és la cultura popular i tornar a pujar unes graves. Però és que és molt complicat això. Jo el que penso és que en aquests moments hi ha una reflexió molt important sobre la fotografia, però també sobre el documental, és a dir, sobre lo real. A nivell cultural nostre, el nostre moment és un moment d'una meta reflexió on la fotografia té un paper equiparable o sigui, que el cinema, diguéssim. No, no, jo no hi veig un per sobre de l'altre, sinó una, com si haguessin convergit i el fotograma fos també fotografia. Saps què vull dir? És com una sensació en què el que importa és el discurs de lo real, diguéssim. I això té molt a veure amb tot el que és l'augment de l'interès del públic per lo real, no? Tot el que és la proliferació de producció de festivals de cine documental a Barcelona, per exemple. És brutal. A Barcelona és un constant. I els cinemes, que fins ara un documental al cinema, quan s'havia vist, complís taquilles, no? I actualment hi ha documentals, a més espanyols, que no omplert, i han sigut un èxit de taquilla molt més important que la ficció. La preocupació per la construcció de lo real a través de la imatge, jo penso que aquí et dono, o sigui, està en l'ambiente, no? Tant a l'acadèmic com l'intel·lectual, com el del dia a dia casolà, no?
El documental moltes vegades ens dona la sensació que és una cosa autèntica, que és una cosa real, que és una cosa que passa espontàniament. I sabem que no, perquè hi ha un guió, hi ha un muntatge, i llavors això és molt fàcil de manipular. Què en penses sobre això?
No, digue-li al Joan que em convidi un altre dia a parlar de cinema etnogràfic, no? Sí, no, no, és el que li comentàvem ara amb en Joan, vull dir que la reflexió sobre lo real i la imatge és una reflexió que parteix d'aquesta idea de l'artificialitat del document, del document fotogràfic o del document cinematogràfic. Sí, però jo diria que quan deia el Joan aquesta importància a la fotografia, jo penso que també referia, si no m'equivoco, això, vull dir que avui en dia la gent no és tan ingènua. Ja tenim una cultura, o sigui, a veure, els primers que veien el Lumière amb el tren entrant s'apartaven i tenien por de ser matxacats per la locomotora, no? Però ara hem après a no espantar-nos si veiem la locomotora que entra, i ara ens ho fotran en 3D, a més que sempre fas més esglai, no? Però el que vull dir és que com a espectadors tenim una experiència, eh? Sí, clar, la imatge sempre, però les paraules també, eh? Vull dir, qualsevol statement, qualsevol narració sobre lo real implica una construcció i una artificialitat. Vol dir que artificialitat és igual a mentida? No, no necessàriament. Hi ha vegades que sí, que és simulació i manipulació, i altres vegades que és interpretació. Però sempre, o sigui, sempre hi ha una construcció i un artifici en qualsevol mena d'utilització, de qualsevol mena de manera d'expressió, perquè hi ha una distància entre el que ha passat i el com tu expliques què ha passat. Sigui una filmació, una foto, o el dir, estava sentada allà. No? No sé si m'explico, però estic completament d'acord. I tot això, si t'interessa el tema, anava a recomanar el tema d'antropologia i cinema i documental. Hi ha un llibre del Pió que es diu Antropologia i cine, que està molt bé. I després en tinc un que es diu La búsqueda d'una mirada, que també tracto aquests temes d'una manera més precisa, que ara que he fet una pinzellada.
Hola. Bueno, jo sobre aquest tema que estàveu parlant, volia recomanar una exposició d'en Fontcoberta que hi ha ara a Barcelona, que bueno, des, no sé si ja comença als 60-70, és una retrospectiva de la seva obra que és molt interessant per sobre l'ús de l'imatge i l'artificitat, i està molt bé. Sí. I, allà, bueno, i un altre del MACBA, que és com un arxiu fotogràfic de Barcelona dels últims anys, que són diferents aproximacions a la ciutat de diferents autors d'aquí i de fora, que és diferents maneres d'aproximar-se visualment a Barcelona, que està molt bé. I llavors volia demanar-te, que has parlat de la Margaret Mead, sobre el concepte de serendípia, de com utilitza la serendípia com a mètode de treball i com... Bueno, no sé si em podries parlar una miqueta. Pues si vols canvio de pregunta. Sí. Ok. I un altre ús que no, que crec que no n'has parlat, de la imatge avui en dia, que és el control, com a instrument de control. O sigui, els circuits tancats de televisió i com s'està creant un arxiu brutal, digital, d'enregistrament documental de la realitat, sesgado també, què se'n fa d'aquest arxiu, com s'utilitza, i l'ús del so en aquest arxiu. Sí, la diferenciació entre... perquè em sembla que està prohibit captar so. Sí, i entra molt més en la privacitat. Vull dir que la imatge no es considera que és tant una violació de la privacitat, perquè ja la fem servir tant que representa que no és una violació, i en canvi el so encara s'ha protegit una mica perquè és molt més directe, és molt més emotiu, o no sé com dir-ho, però és això que està prohibit. I per què passa això?
Doncs tens molta raó i és cert. No m'he fixat en el control, però és cabdal. És un ús de la imatge fonamental a les nostres societats. Hi ha un llibre del Mitchell que tracta sobre cibercities o temes relacionats amb tecnologia i ciutat. Jo vaig estar-hi ara a l'OIR, a Copenhague, va presentar tota la temàtica del control social a través de la imatge, i és tot un tema de recerca fascinant. Jo penso que l'hi exclòs, saps per què? Per un prejudici antic de la búsqueda d'una mirada, deia el meu llibre, de la búsqueda d'una mirada darrere la càmera. Llavors, diguéssim que la càmera de bancs, la càmera que control, per mi no mira. No hi ha una mirada en registre només. Però tens raó que he de replantejar aquestes formulacions, perquè avui en dia tampoc se sostenen. Una mirada automàtica mira molt, i mira molt bé, i sap com mirar perquè l'humà li ha ensenyat. Jo vaig estar fascinada amb una... Si t'interessa el tema, ens fem un email i et passo també referències, unes etnografies que es feien del metro a Londres, en les quals ensenyaven a les càmeres a mirar. Perquè clar, són moltes càmeres i només hi ha un tio mirant, sí. Llavors ensenyaven patrons a partir d'una etnografia dels comportaments corporals. Havien ensenyat, o estaven ensenyant a la càmera a mirar i a donar un toc d'alerta en el vigilant si certs comportaments eren sospitosos, per exemple ajupir-te de repent. Llavors la càmera, o sigui, feia una anàlisi computacional, bueno, per ordinador, dels diferents fotogrames, analitzava si els caps quan surten, no? Tots surten així, si hi ha un que fa així, això pot ser que sigui un pickpocket d'aquests, no? O hi hagi és un gest fora del normal amb una cua de gent que surt, i per tant això la màquina et llença un avís. Vull dir que no, avui en dia les màquines de banc miren molt bé, no? Vull dir, poden mirar molt bé, vull dir que el control realment no és una mirada cega, sinó que és una mirada que cal analitzar en aquest sentit. Et dono tota la raó i m'ho apunto per incorporar-ho en la presentació del que és el conjunt d'aquest àmbit de coneixement, perquè és fonamental el que tu has marcat. Sí, no, és la qüestió del control. Jo he parlat d'ordre social i de conflicte, i he oblidat la del control, però també hi és. I l'altra qüestió que em deies de la serendipity, de la Margaret Mead, jo la utilitzava, jo coneixia això del Bateson. El Bateson parlava molt del mètode estocàstico, que és el serendipity, la traducció castellana. No queda tan bé, no? Estocàstico. Sí. És de l'encertar, per casualitat. I ells havien teoritzat molt sobre això. Si t'interessa el tema, jo només ara et puc referenciar molt breument el llibre de Bateson. Té un llibret molt petit, que ara ha estat reeditat, que es diu Naturaleza y Mente, una unió necessària, o Mente y Naturaleza. Sí. És un llibre molt petit, el blau, on parla de la construcció teòrica a partir d'aquest procés de serendipity. Ell és de llançar amb un arc també i donar al centre. També el serendipity implica també perfeccionament. És com el calibratge, parla també de calibrar. La mirada, calibrar la càmera, el moviment de calibrar el dispar en l'apuntador. I després parla també de la combinació entre procés i estructura, no? De la dinàmica entre procés i estructura. I en aquest llibret a mi m'interessa molt, però a mi, sí, personalment, la idea de la serendipity com a concepte d'elaboració, o sigui, com a l'aspecte creatiu de l'elaboració científica, trobo que és tan maco i tant de cursi de recibo i de treballar-lo, com el que és el de la subjectivitat controlada, que també era de Bateson i Mead, que era que quan anaven a altres pobles, no, a estudiar altres cultures, que ells pensaven amb un marc de referència de supostos molt diferent, el no voler renegar de la subjectivitat pròpia, sinó de posar-la en diàleg i en qüestionament a partir del que et diu l'altre. És a dir, no, quan fem antropologia no es tracta d'anar amb la cabeza límpia de teories, ingenua, no. Es tracta de ser molt autoreflexiu i de anotar en el teu quadern de camp tant les observacions del que veus fer com les impressions que això et causa. Llavors, ells deien el control de la subjectivitat, o sigui, treballar d'una forma disciplinada amb la subjectivitat, de manera que estava introduïda al mètode científic.
I ja has vist el que tenim.
I no pararíem, però...
Una pedra al cafè ara, que tenim els que necessites. Gràcies a tots també. I amb això acabem el cicle del seminari amb les dues últimes sessions una miqueta accidentades per culpa de l'AVE, però l'any que ve ja tornarem a veure. Estareu cuidats. D'acord? Gràcies, bon dia.